con el tema de la subida del precio de la vivienda, que lo estamos notando considerablemente.
Hem arribat així a les 5 i 4 minuts. Vos deixem ara amb els companys de Tentol i actualitzem tots aquests continguts al butlletí de les 6.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que Marc Sardó acaba de publicar una llum submergida, un retrat de sa mare, la novel·lista Xesca Ensenyat.
Tentol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
Ja som a la tercera i darrera hora del programa de Tentol d'avui i hi som en Marga Cifra, que ens acompanya aquí al control tècnic, i avui també tenim la companyia d'un escriptor, en Marc Sardó.
No vull deixar passar ses hores que no hem aprofitat. T'escric això.
En vida teva ja era un imperatiu interpretar-te a cada punt i un cop morta jo no deix de llegir-te entre línies. Amb aquest esperit, Marc Sardó ha fet un retrat literari de sa mare, la novel·lista Xesca Ensenyat. Escrita a dues veus, hi ha poques mostres, com aquesta llum submergida en la història de la literatura. És un exercici d'introspecció ben interessant que volem comentar en profunditat amb el seu autor, en Marc Sardó.
En profunditat.
I és aquí als estudis d'IVETA Ràdio, Marc Sardó. Com estàs? Benvingut.
Gràcies.
Gràcies a tu per venir, perquè vius a Barcelona, mos han dit.
Sí, 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 a Barcelona. Sí, he vengut poques vegades aquí a Mallorca.
Ah, sí?
Sí, m'he fet d'allà.
T'has fet bé a Barcelona. Ah, i avui és festa a Barcelona.
Exacte, és la Mercè.
Has aprofitat.
He aprofitat, sí, sí.
Que era un dia festiu.
Exacte, sí.
Per venir-nos a veure i també per presentar-nos el teu llibre.
Exacte, encantat de la vida.
I de, ho dèiem, fill de Xesca Ensenyat,
sí.
Una mare que t'ha marcat molt, també, a la literatura.
Exacte, no podia ser d'una altra manera. Uh-huh. Era una persona molt intensa, me fascinava. Era una dona capaç de traure l'atenció fins i tot de les mascotes, no? Cada vegada que badava la boca. Era molt sorprenent. Era una dona amb un temperament, amb un magnetisme i amb una capacitat de seducció a través del llenguatge fora de lo que és convencional. Sí.
A una altra vida ja vas incloure algun textos personals de ta mare, però aquest, una llum submergida, és tot un text inèdit dedicat a la vostra relació. Clar, d'on neix la necessitat de fer un llibre d'aquest tipus?
Bé, jo havia fet una feina prèvia quan vaig indexar el seu arxiu personal, ran de la publicació de dues novel·les, una l'any 2012, Lleonard Muntaner, que se deia Una altra vida, i l'any 2021, Babalusa la Medusa. Una altra vida va ser una novel·la que no només vaig prologar, sinó que també vaig anotar. I per poder-la anotar vaig haver d'establir correlacions entre situacions, personatges que apareixien enigmitzats en la novel·la i que jo vaig, diríem, desvelar qui eren. I calia fer tota aquesta feina prèvia abans d'editar-la, no? Hi havien quedat uns textos molt potents que originàriament no estaven pensats per ser publicats. De fet, els vaig publicar a contramà i ella no estaria gens contenta. Però me varen semblar tan poderosos, tan potents. Vaig trobar que tenien tantes possibilitats que no podia fer una altra cosa que replicar-los, que publicar-los, que matisar-los, que confrontar-los. Eren documents lligats amb llandera de palangre, que estaven custodiats a dins d'un canterano, no? I, bon punt, ella va ser morta, la vàrem incinerar, jo vaig fer un viatge a Mallorca amb una maleta grossa, no? La vaig badar, vaig obrir el canterano i començar a tirar paquets del canterano dins el meu equipatge i cap a Barcelona.
I tot eren papers, perdó? Curiositat.
Sí, tot eren papers.
Tot eren papers.
A veure, hi havia cartes, correspondència de escriptors que van arribar a esdevenir famosos amb el pas del temps. Per exemple, hi havia cartes d'en Miquel Boussà, hi havia cartes d'Anna Maria Verbal, hi havia cartes d'en Arnau Pons, hi havia cartes d'Anna Lluïsa Julià, fins i tot hi havia una... Temps enrere, jo ja no ho vaig poder rescatar en això, una novel·la inèdita inspirada en la biografia d'un obscur bruixot mallorquí, pollancí, que era en Penya, que deia "Veureu els ases volar". I aquesta novel·la inèdita estava prologada per na Carme Riera. I hi havia il·lustracions del pintor Joan Marc. Però jo en això ho vaig arribar a tenir les mans. Però mo mare el va deixar un amic poc responsable que ho va extraviar, que ho va perdre. I eren còpies úniques. Oh, en fi.
Quina llàstima.
Que tu parlaves d'aquest canterano, que era un canterano que t'ha obsedit des que eres petit, perquè ta mare no te deixava tenir accés en aquest canterano, perquè era on ella guardava tots els seus secrets, tota la seva producció literària, i clar, com deia Oscar Wilde, prohibir es despertar el desig, i tu tota sa vida havies anat endarrere de saber què havia dins aquest canterano. Clar, quan t'hi vares tenir accés, un piquet ta mare ja no hi era. Clar, també, no sé amb quina ima te vares enfrontar obrir aquest calaixos per descobrir que és allò que se t'havia privat, de què se t'havia privat tota sa vida.
Sí, a veure, jo... ja havia fet intents d'accedir-hi en aquest canterano, però saps què passa? Que...
Havies fet provatures.
Exacte, perquè aquest canterano la va seguint totes i cadascuna de les seves mudances. Per exemple, aquest canterano havia viatjat a Barcelona, havia viatjat a Nomoll, a un port de Pollença, havia viatjat a Can Picafort. I saps què passava? Que havien entorpit molt la meva temptació d'accedir-hi, diríem, a contrallei, per entendre-nos, no? I era que, clar, per exemple, damunt d'aquest canterano hi havia un tapet de roba de llengos, hi havia una misericòrdia, saps? Hi havia una col·lecció de miniatures, hi havia una ribella de porcellana, hi havia... Clar, no hi havia mòbils quan jo era petit, per tant, tu no podies fer una foto d'aquella natura morta, no? D'aquell bodegó, per deixar-ho igual. I cada vegada que se n'anaven a Palma i a mi me deixaven com a custòdia de la casa, figura't tu, jo vaig intentar treure coses i obrir un moble i accedir a aquests documents, però a bon punt sentia una porta que se tancava bruscament, o una remor d'un motor d'un cotxe o no que res, me posava frenètic. Vull dir, jo no he pogut mai copiar un examen perquè no tenc... som de sang calenta, saps què te vull dir? Jo sempre he hagut d'observar la llei i les normes de manera molt escrupolosa, perquè no tenc esperit de delinqüent, saps què te vull dir? O de malfactor, o de trampós. M'hauria ajudat molt ser així, però... Som massa covard. Han dit el contrari, han dit que era molt valent. No ho crec que sigui molt valent. No?
Creus, però, Marc, que has estat així per contrast? Perquè, clar, tal com t'ho expliques en el llibre, tu ara deies, jo sempre he respectat la llei, sempre, no és que ta mare no ha respectat la llei, però sí que tenia una personalitat molt forta de fer, el manco és el que s'ha dit d'aquest llibre, de tirar cap endavant el que ella volia, petas qui petas. Clar, això contrasta molt amb aquest fi que segueix fil per randes que a mi, i com hem determinat, perquè sentia la remor d'una moto en el carrer, no obries canterano, un canterano que, si no vaig errat, era amenaça de cremar-ho tot. Si sí, en qualque moment qualcú consultava el que hi havia allà de dins i ta mare santa mia, m'ha recordat un poc en aquella novel·la de Stephen King de Kathy Bates, a mi sèrie que diu El pingüino mirava a l'oeste. Clar, tu devies haver de fer una comparació mental de com estava tot disposat en aquell cantarano, perquè ningú santa més que havies mirat de tocar qualque cosa.
Sí, sí, era això. És a dir, a mi m'havia, com molt bé dius, a mi m'havia amenaçat que si jo incomplia les seves ordres, que ella seria implacable, que ho cremaria tot, no? I a mi això me semblava un crim. I la veia capaç de fer-ho. És a dir, no era una persona que parlés de bades. Ara acabes d'esmentar Stephen King. Ja m'agrada, però una de les fonts d'aquesta novel·la són els Aspern Papers, de Henry James, els papers d'Aspern. Justament hi ha una història sobre una musa, no?, que custodia documents privats d'un també obscur poeta romàntic que se deia Jeffrey Aspern, no? I un individu lloga aquella casa, que és un palazzo venecià, no?, per tenir accés en aquest papers, no? I per circumstàncies que no detallarem, l'arxiu acaba cremat. Per tant, jo no volia d'alguna manera que aquesta situació se repetís. I vaig ser molt escrupulós i vaig respectar de manera molt literal els seus desitjos. Desitjos que vaig transgredir, que vaig incomplir de manera molt conscient. Bon punt, va ser morta. I
creus
no hi havia...
que s'hauria enfadat?
Moltíssim.
Moltíssim?
Sí, i per aquell llibre també. Probablement sí. Tu ho consideraria una traïció a la seva memòria. Aquell llibre és un tractat sobre la fascinació, però ella segurament l'entendria com un atac personal, matillaria de fill desnaturalitzat, d'ocell que embruta el propi niu. Me diria... la bullada se fa a casa, en privat, i tu has començat a difondre secrets, mitges veritats, interpretacions que no has contrastat amb mi, i això m'ha produït un mal irreparable i no t'ho perdonaré mai. També hi ha aquesta vena melodramàtica seva en diàlegs que floren durant tot el curs de la novel·la i que jo he volgut parodiar amb més mala bava que respecte a la fidelitat estricta.
Però és allò que te ressona, aquelles sí. Paraules que ta mare te deia.
Sí, sí.
Perquè has triat aquest format a l'hora de fer aquest llibre. Clar, he llegit una entrevista teva que te va fer a Cati Mollà ara fa un parell de setmanes, que dius, en realitat és un retrat literari, i en diré novel·la perquè n'han de dir alguna cosa, però no és en cap cas una biografia sobre el Xesca ensenyat, perquè això mai no es podrà escriure. Ella se'n va cuidar de mutilar es que et s'hagi intervenir tots els textos que hi havia en aquell Cantarano. Clar, tu tries dues veus, també hi ha com a molta multiplicitat d'elements, hi ha cartes, hi ha com a diferents tons, fins i tot, si m'apures, i tot això ficat dins una coctelera és aquest resultat d'Una llum submergida, publicada per Club Editor. Ara som en conversa amb en Marc Sardó, l'autor, perquè vas triar aquest format. No sé si influir per aquest papers que comentaves, no sé si tu ja, quan havies d'escriure aquest llibre, que el dous dur pensant ja tens, sabies que el volies així, va ser una cosa que va sortir tota sola, com va anar el procés creatiu en aquest sentit?
A veure, va ser l'únic recurs que jo tenia de preservar la seva veu i d'evitar que la meva no resultés asfixiada per la seva. És a dir, era una manera, jo crec que prou ponderada, prou equilibrada, de posar en solfa dues veus en un mateix camp de força. Perquè, clar, tota aquesta documentació estava fortament intervinguda per ella. És a dir, havia fins i tot obliterat passatges, frases senceres, per l'envers i el revers d'un full. D'aquesta manera s'assegurava que ningú el podria llegir sense causar un perjudici en un suport, en un paper. És a dir, o el trencaves o te resignaves a no poder llegir aquella informació que ella va voler preservar exclusivament per ella. Jo crec que ella sabia que jo era un furgador i que aquests papers serien finalment desvelats i veurien de qualque manera la llum pública. I clar, jo no vaig gosar, perquè era massa petit, dur-li la contrari, no? Plantejar-li determinats retrets, perquè, clar, era una força de la natura, era com una granada plena de metralla, no? I a vegades les seves paraules me feien cop blaus.
Tens germans, Marc?
Dos.
Dos?
Sí.
I què en pensen ells de tot això?
A veure, el meu germà petit ha comprat la novel·la i me n'ha demanat la dedicatòria. L'ha comprada i la meva germana no em vol saber res. I jo respecte les dues opcions com no pot ser d'una altra manera. És a dir, quan una persona publica una obra, l'obra li deixa de pertànyer i pertany al món, a la comunitat literària, i el món pot dir-ne el que vulgui, i jo ho he d'acceptar, tant si m'agrada com si no, forma part de les regles del joc.
Perquè, en tot cas, aquesta llum submergida no és una venjança. Tot i que aquí podria pensar que és un passar comptes amb ta mare que no és, tu deies, tenia la personalitat que tenia, per lo que se dedueix d'aquesta novel·la, la comunicació no era especialment fluida, hi havia moments en què devia ser difícil comunicar-vos, i no sé si això és tot allò que no li vares poder dir, que en un moment determinat també ha tingut un punt terapèutic, i el que deies de fer la bugada a casa, amb aquestes paraules, clar, amagues poques coses. No sé si tu, en un moment determinat, quan vares començar a escriure aquell llibre, te vares plantejar que la teva vida, i sobretot la de ta mare, quedaria com a molt esposada. I és que la vàrem llegir en el seu moment. Jo vaig llegir Vila Coppola quan anaves a facultat, perquè va ser un dels primers llibres que me varen regalar a la facultat, perquè eres Premi Ciutat de Palma i n'hi havia un munt per al Departament de Filologia Catalana i em va caure una de les meves mans. I quan vaig veure que el fi de Xesca Ensenyat havia fet un llibre, vaig dir, ostres, l'he llegit, el Manco, que aquestes coses sempre agraden. Però clar, també, jo la coneixia com a autora, però no sabia res ni de com era ni d'aquesta història personal que hi ha al darrere. A mi m'agradaria, jo no he tingut aquesta sensació, deixar palès que no és una venjança, sinó que és un estri literari que has fet servir tu, no sé si per fer teràpia o per reconciliar-te amb el teu passat.
A veure, jo penso que una vida que no et sotmes examen no paga la pena de ser discuda.
Bum. És a dir, és que m'encanta perquè podria apuntar tots els titulars d'en Marc Sardó.
És a dir, una vida que no es sotmes examen no paga la pena de ser discuda. Aleshores, la meva manera de trobar una brúixola dins aquest erm sense orientacions que va suposar la mort sobtada de ma mare, l'única manera que jo tenia d'aclarir-me era llegir tots aquests documents, intentar construir un esquelet. Quan ja tenia l'esquelet, esbrinar en què estava d'acord i en què no, què s'assemblava més o menys a la realitat que jo percebia com a tal, i vaig anar construint passeres. Perquè, clar, això era un disjecte membre, saps? Eren com trossos, no?, d'un cadàver que tu intentes recompondre, però no és sencer. Aleshores, agafes un tros de cap i dius això més o menys va aquí, això més o manco va allà. És a dir, vaig haver de confegir una sèrie de fragments d'acord amb una topografia i vaig haver de construir passeres per refutar, per intercalar, per matisar, diríem, les seves afirmacions. Jo me vaig sentir directament concernit per moltes de les coses que deien i tenia la necessitat de dir-hi la meva, com no podia ser d'una altra manera. A més, te diré una altra cosa, i és que humors, és a dir, humors mos empenyen a actuar d'una determinada manera i mos converteixen en fabricants d'històries. Humors, d'acord? I jo no volia que ma mare fos una morta muda i inactiva. Jo li volia donar un plus de vida, volia perllongar la seva existència, de quina manera, cedint-li la paraula. I fins i tot li vaig permetre que m'agradís en l'àmbit de la ficció. Hi ha agressions verbals molt potents. I jo m'havia de sotmetre en aquesta disciplina. Al principi no sortia, no?, perquè de dins meu emergia com una veu que la jutjava, que l'atacava. Quan jo vaig aconseguir domesticar aquest daimon interior que sortia i que se revoltava cada vegada que llegia res que provocàs una dissonància cognitiva en mi, quan jo vaig ser capaç de deixar-me agredir, vaig dir, estàs en disposició d'escriure. Varen passar 10 anys.
Clar, hi ha un moment que dius la teva incapacitat personal m'ha tret a una disciplina, un impuls irrefrenable de subvertir l'ordre establert i l'afany de transgredir convencions, es relegaren amb el pas dels anys d'enfant terrible a la trista condició
de veu silenciada.
Sí. Clar, tu el que no volies era que fos una veu silenciada.
Efectivament, és a dir, jo li volia plantejar un torcebraç. Jo volia establir amb ella un diàleg post-mortem i volia mirar-la en els ulls i dir-li el que vaig ser incapaç de dir-li en vida, no? I el resultat d'aquesta confrontació el tens aquí. És la novel·la.
Te vas plantejar callar-te qualque cosa o tot allò que vas viure és allò que hi ha en el llibre?
A veure... hem d'anar molt alerta a l'hora de valorar lo que és una ficció, no? A l'hora d'establir determinades associacions d'idees a partir d'una ficció. No hem de perdre de vista que això és un artefacte literari. Per tant, no... Encara que la ficció en aquell llibre s'aprimi molt, per força, no?
Estimant Marc,
sí.
Un pic que coneixes una mica és context.
Sí.
Jo, com a lector,
sí.
Jo ho he llegit com si tot fos veritat. No he anat a trascar Anna Maria Pas de Cuina de lo que era i lo que no era, però això dic que hi troca coses molt dures.
Sí.
Clar, jo he donat aquesta carta blanca de veracitat a tot allò que contaves per la manera com ho contes.
Sí.
Supos que també hi contaves, que és lector...
Sí, 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 sí.
Jo no és que sigui un lector dels millors...
Em fas una interpretació factual. Em fes una interpretació factual.
Sí, literària, sí, si m'apures.
Sí, sí, sí. A veure, sí, tot això són fets contrastats, tot el que hi ha en aquest llibre. Sí, sí, per descomptat.
M'interessa molt aquesta...
Faig la pregunta. T'has callat molta cosa o no ha calgut?
No ha calgut. És a dir, mos endinsam o mos aproximam perillosament cap a un terreny de la mentida. M'assembla intuir. Clar, i... lo més gruixat d'aquest llibre és... una mentida, no? És una mentida molt, molt gran que plana en aquell llibre, no? Clar, qui menteix? Menteix una persona que té una vida insatisfactòria, no? O que vol fer veure que viu d'una determinada manera quan de fet no és així. Clar, la mentida és necessària en literatura, però un lector comú, un lector convencional... no ha de notar que ho és perquè funcioni. En canvi, la vida moral de les persones, una mentida, si tu ets enxampat de manera flagrant dient una mentida, automàticament quedes desacreditat. Automàticament la teva paraula és posada en qüestió i perds tota credibilitat. I Naixés que he ensenyat vivia amb un peu falcat a cada banda, la realitat i la ficció. I no tenia clarament delimitat quin àmbit pertanyia a cada porció. Clar, hi ha una eina de la psicologia cognitiva que se diu la finestra de Johari, en què, clar, se parla de l'àrea cega, per exemple. No? L'àrea cega, per exemple, de les persones és allò que les persones... amaguen o no mostren, no? A nosaltres, perquè nosaltres veuen, no? I en el cas de Shakespeare ensenyat, l'àrea cega era immensa, perquè ella se pensava que era percebuda d'una determinada manera i no era així. Tenia poc coneixement de si mateixa. En aquest sentit, pens que no era conscient, a vegades, de l'impacte que suscitava a nosaltres dir les coses d'una determinada manera o fer el que feia, moltes vegades de manera impulsiva i sense pensar-ne les conseqüències. Això la va perjudicar considerablement. I aquest retret sí que de qualque manera jo li planteig en aquesta novel·la.
També s'elogia d'aquest llibre que tu l'has sabut estimar a qui no sap fer-ho.
Sí.
Perquè ell, ta mare, no el sabia estimar.
Jo trob que no. És a dir, està molt ben plantejada la pregunta. Jo trob que no. Jo trob que, és a dir, jo no dubto que ma mare m'estimés molt. Naturalment que m'estimava molt. No ho he dubtat mai, això. Però a vegades no has de menester una persona que t'estimi molt. Has de menester una persona que t'estimi d'una manera dient i d'una manera molt més pràctica, que la seva estimació te resulti constructiva, edificant o útil en vista de la consecució d'un objectiu.
Marc, com has arribat en aquest nivell d'autoconeixement? T'ho dic perquè jo ara t'escoltava i clar, aquí s'abocava molta feina, no sé de quin tipus, però sí que s'abou molta feina d'introspecció i sobretot d'autoanàlisi.
Bé, hi ha bibliografia, diríem, molta bibliografia al darrere de tot això. Hi ha també molta reflexió i sobretot hi ha equivocacions. Jo som molt bo equivocant-me. O sigui, m'equivoc millor que ningú, saps? M'equivoc moltes vegades. Aquesta novel·la jo la vaig escriure 3 vegades. La primera versió tenia més de 400 pàgines i la versió definitiva en té 147 maquetada. És a dir, que l'original era de 87 pàgines. Se va arribar a primar molt aquest llibre. Per tant, jo no tinc cap mèrit. És a dir, he tingut, o si tinc qualque mèrit en tot això, ha estat un triomf de l'obstinació. És a dir, no he donat un braç a torça, saps? És a dir, d'una manera obstinada i he fet feina fins que he estat content amb el resultat obtingut.
Ja faré la pregunta perquè ha sonat a senyar els horaris, però, clar, t'has vengut avui perquè Barcelona és festa. Des que vas partir no has tornat a viure a Mallorca. És perquè Mallorca és un territori que te fa mal i aquesta obra, aquesta novel·la, diran novel·la, aquest artefacte literari, me quedaré en les teves paraules, només se podia escriure des de la distància.
Sí, a veure, jo en aquesta novel·la arribo a afirmar que Mallorca per mi és una zona d'exclusió i que no hi ha cap mà que m'aculli. Això és mentida, i tenc amics, per exemple. No? He vengut 2 vegades i he estat a casa d'uns amics, no? Que m'han atès molt bé, no? Molt bé, m'han tractat allò, cos de rei, no? Cap queixa en aquest sentit, no? Però, clar, jo no hi tenc un domicili. Diríem, no hi tenc cap tipus de residència, saps? Jo vaig comprar un pis a Barcelona i és allà que hi visc, però a Mallorca no hi tenc res, hi tenc amics, hi tenc companys d'escola, de l'època de l'institut, hi tenc la família, però sempre tinc la sensació que faig nosa, no? Que he de quedar a qualcú per visitar Mallorca. I això és el que passa.
I de tot això i molt més, trobareu Una llum submergida, un experiment literari, un artefacte, com ha descrit l'autor mateix, en Marc Sardó, fill de Xesca Ensenyat, recorda'm, guanyadora del Premi Ciutat de Palma per Vila Còpola, autora pollencina, de fer fi il·lustre, que la varen fer fa no res, i és una conversa a dues veus entre una mare i un fill, com ha dit l'autor mateix. En aquell llibre hi ha moltes coses de les quals no varen poder dir-se cara a cara en vida, i ha aprofitat aquest artefacte literari per poder fer-ho. Lectura intensa, Marc Sardó, és a dir...
I reflexions intenses.
Sí, sí.
Només
sí.
La darrera pregunta. I vares ser quan van fer filla?
No, el que passa és que ho vaig seguir. És a dir, me varen fer una entrevista telefònica a Ràdio Pollença i vaig coincidir amb la meva germana, que era l'estudi de gravació. Vaig seguir, diríem, us actes, no?, per streaming, però no hi vaig poder anar per raons de feina. I perquè també vaig voler cedir una mica de protagonisme en els meus germans, per no acaparar excessivament la figura de Xesca Ensenyat. L'he de compartir també amb altres fills seus estimats.
I tant. Doncs, quina història. Gràcies, Marc, per explicar-nos-la i per aquest llibre.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Fem una pausa, ara tornem.
Paraulòmetre.
Avui juguen el paraulòmetre, no?
Na Marta.
Com estàs? Preparada?
Preparada.
Quina és la primera paraula que dius quan t'aixeques?
Buf!
I quina és la darrera paraula que dius abans d'anar a dormir?
Bona nit.
Quina és la paraula més llarga que coneixes?
Ui, ara no ho sé. Clavegaram?
I la més curta?
Web.
Quina paraula te costa pronunciar?
Moltíssima, en català moltíssima.
I quina és l'expressió que t'agrada més? Qualcuna dita que tinguis en el cap?
Ja nedam. Tanmateix ja nedam. M'agrada molt.
I quina paraula fas servir per saludar?
Són de molt bon dia.
Quina és la paraula més amorosa que fas servir?
T'estim.
I quina expressió utilitzes per xerrar de l'acte sexual?
Sexe.
I ja per acabar, quin és el teu moment tento, el teu moment de relax del dia?
Després de sopar, fins que me vaig al llit, aquest moment és meu.
I quan penses en aquest moment, quina cançó te rebé?
Pues podria ser una de Joaquín Sabina.
Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Desnudos al anochecer nos encontró la luna. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3.
I detrás radio es historia.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
A IB3 Ràdio, cantant gols i cançons. Aquest dissabte, des de les 6:30 del capvespre, Cant Festival Menorca, final concurs pop-rock de Palma.
Viu a la ràdio pública els moments més especials d'aquestes dues fites musicals.
Des de Cala Figuera, a Menorca, Joan Trias capitaneja l'especial IB3 Música en concert.
Amb els comentaris de Mònica Borràs des de ses voltes de Palma.
I l'assistència tècnica als concerts amb de Flavio Encinas, Joan Jiménez, Jordi Fàbregas i Tomeu Fiol.
A més, Facundo Tenaglia i Miquel Soler al control tècnic.
Coordin jo,
Pep Díaz.
Segueix l'emissió íntegra d'IB3 Música en concert per IB3 Ràdio 2 al web i a l'app.
I per la FM a partir de les 9:30 del vespre.
Gastronomia arxiana amb la senyoreta Brioche.
Tenim aquí la nostra senyoreta Brioche.
Com estàs? Molt bé. Estic
avui una
bé.
Fruita bona.
Bueno, jo estic, he de dir que, primer de tot, que fa una setmana que els dematits són meravellosos gràcies a la confitura de mango. És a dir, gràcies, Xisco, i gràcies, mamà de Xisco, per regalar-me...
Que és aquest mèrit.
Sí, per regalar-me aquest 250 grams de felicitat dins un pot.
Oh. Ah,
ai. I avui... Mel, tinc una foto, sí? Però no he gosat enviar-la. Hi havia massa plaer. I avui he de dir que aquí s'ha obert com una espècie de competència...
Dolça.
Ara esperam que en Celestí també s'animi a fer confitura de rem o d'allò que tingui ell per casa seva.
Avui he anat amb un tuit que mon pare i mon mare i mon mare fer confitura de poma, aquesta que té d'unes pomeres de
que
nostra, perquè se perden molt aviat les pomes.
Sí, totalment. Sí.
Si no els fas, per això mon mare fa confitura i he pensat
bé,
en vosaltres.
Ja ho veig que faré, però no us ho puc dir. Menciu qualque dia aprofita el programa per fer aquestes històries de confitures meravelloses que m'ha regalat. Bé, ha passat el temps de verema. Vos heu esquitat un poc de vi, de raima?
No massa.
Bé. I sabeu que d'aquí poquet arribarà Le Bourgeois Nouveau, aquest primer brou de vi i ses peres, no? De cop tindrem ses arcolines, sa pera Williams, sa blanquilla, sa conferència... N'hi ha moltíssimes, sí. N'hi ha moltes i per triar.
Jo tenia un company de pis que tenia un pòster dins la seva habitació que parlava per a conferència. Ja m'ho vaig trobar molt artístic, no me mai és per què. Per a conferència d'això d'espreu. I...
Era agricultor, estudiava per enginyer agrònom, sí. Una cosa així, sí. No? Sí. Mira, idò...
Però sempre m'ha fet gràcies per a conferència.
Sí, té un nom bastant acadèmic, no? Anem a dir-ho així. Anem a dir-ho així. Segons en Damià Pons, que va ser professor meu també, deia que la millor fruita dels arbres és l'ombra, no? Però nosaltres avui parlarem de peres, perquè s'estén de peres, i les farem peres en el vi. D'acord? I en si, la recepta no és massa complicada. De fet, m'imagino que molt de vosaltres, ja, si jo dic peres al vi, de quin color són en el vostre cap, Xisco?
Clar,
i
com a...
O Margalida.
Sí. Tirant-te vermelles. Sí.
Si ho fas amb vi negre, perquè clar. Si ho fas amb clar. Vi blanc, ho pots fer de color blanc.
Clar! Vos, me l'has fet caure en el teu parany, tio. Ja venies amb la pregunta preparada.
Home, clar, sí. És a dir, jo el que estic intentant aclarir ara és que quan se mos ha avesat, se mos ha educat d'alguna manera visual, entendre que se pera el vi és aquest color de vi negre, d'acord? Però se pot fer de vi blanc. De fet, ho pots fer en cava, ho pots fer en herbes, fins i tot, si aquestes idees que jo duc avui de peres el vi per, d'una manera, conservar ses peres és sa finalitat, i tenir rebost fet, ho també ho podem fer per infants o per tots els públics amb almíbar. Tu pots fer el mateix que jo digui amb un almíbar en lloc de que sigui vi.
Perquè el vi no s'evapora, no perd l'alcohol.
Perd l'alcohol, però no és per tots els públics. Sí, és millor. De fet, hi ha persones fins i tot que no els agrada aquest gust de vi, per tant, ho pots fer amb almíbar. Que l'almíbar seria el mateix pes d'aigua i sucre i quan arranca a bullir, ja està. D'acord? Vull dir, això seria una manera molt senzilla. Sí? I això ho utilitzes igualment que jo explicaré ara el vi.
Per fer ses peres.
Sí, sí. Mm-hmm. Mireu. Sigui com sigui, el primer que hem de fer és pelar ses peres. I jo aquí he gosat tant d'escriure a l'ordenador seguint les corbes de la seva anatomia. Ai, amb aquesta frase m'encanta, no? Perquè què vols que te digui? No està mal tenir els cols d'una pereta, no? No? Està bé, aquella cintura, després s'obre un poc, és estupendo. Llavors, si nosaltres aconseguim pelar ses peres seguint aquestes corbes, seran molt estètiques a l'hora d'emplatar. Que tu després les vols fer d'una altra manera perquè tanmateix tant se't dona? Perfecte, sortiran igual. Jo només és una idea. I l'idea principal de fer-les així és que a partir d'aquí tu pots fer totes les altres formes. Clar, una cosa que està teada ja no faràs una cosa sencera, però una cosa sencera pot fer una cosa teada. Això crec que és bastant fàcil d'entendre. Llavors...
M'agrada aquesta lògica, tio.
Has vist?
És que estic aquí per prendre nota de... Estic per prendre nota de tot.
Som aplastant, eh?
No, però això a mi m'ha passat moltes vegades, que tipus a cindri, que la comences a tear i llavors dius, ah, i ara hagués fet tronxos, o hagués fet tires
tard,
perquè jo ja ho he fet tot d'aus i a volar.
Sí, idò és això. Llavors, si les conservam així, en les seves corbes així senceres, que únicament recomano fer un tall base perquè se pugui aguantar dreta, això també te dona algunes facilitats, una vegada les tenim pelades, les posam dins una olla. Aquesta olla que triarem anirà en funció de la quantitat de peres que estàs fent, que no sigui d'un diàmetre molt gran, i que sigui, és a dir, diàmetre tancat i un pom més alta. D'acord. Perquè si no hauries de menester molt de vi i moltes peres perquè no fes com una piscina. S'entén, lo de piscina dins d'una olla?
Sí, no.
Així queden com a més estretones i un en l'altre, sense que s'acolpegin massa, s'aguanten.
No els lleves espinyola?
Jo no, ni pinyol ni escapollet de damunt. A mi m'encanta.
Tu t'ho menges, en això?
No m'ho menys, però de vegades, com a presentació, si és una pera per fer amb un floc de nata, és preciós així. O la xapes a la meitat, diguéssim, per la part de mitja, però en vertical, i és perfecte perquè pots tombar una part, l'altra la poses dreta i un floc de nata. Fàcil, però queda preciós. Atenció, perquè vull tenir temps de dir-ho tot. Va. Una vegada les tenim dins l'olla, que quedin dretes i una mica, no estretes, però sí aferradetes, les cobrirem de vi, ja pugui ser negre, blanc, cava o almívar.
Ha de ser un bon vi.
No cal. Va. És a dir, he dit no cal. No he dit que no pugui ser. D'acord? Això, la butxaca comanda...
Ja, però qualcú farà servir un vi de Bordeus, per exemple, o un gran reserva per fer per au vent.
Hi ha gent que se posava perfum per anar a dormir.
També és cert.
Això és...
Però tot depèn de la festa que volguessis a l'hora d'anar a dormir, estimada.
De Chanel, no era que s'hi posava...
Si et traten a Marilyn Monroe, deia que només s'anava a dormir amb unes gotetes...
De Chanel, no?
Darrere les hores.
Número 5, me pens que era el seu... Sí. La qüestió és que en aquest vi, que anem a posar una proporció mare perquè la gent pugui fer els seus comptes, per un litre de vi, 150 grams de sucre. No m'agrada tant de sucre, però no hi posis tant. M'agraden més dolces, les vull guardar molt més temps. Hi poses un poc més. Però una proporció que és bastant correcta seria per un litre de vi, 150 grams de sucre. I ara ve la part més important i la que te dona com a més característica i més, que són els aromes que hi puguis posar dins. Per exemple, una branca de canyella, un tall de llimona, claus d'olor... pell de taronja, cardamomo... I aquí o ho poses tot o només en poses una d'espici. Això ja va a gust de cada casa. Jo recoman que si és per tots els... aquesta conserva és per que tingui molt d'usos, la facis el més neutre possible i tu després ja aromatitzaràs segons el que hagis de fer, perquè si no tot tindrà aquell gust tan determinat que semblarà que sempre menges el mateix. En canvi, si és base, això és com una camiseta blanca, que te combinen tot. Quan més senzill sigui, millor. Llavors, si idea d'això és que prengui es bull i... Quan està fet això? És tan senzill com la mateixa agulla que emprem per tastar si el bescuit està cuit, si la coca pujada està cuita, cada sortineta, que és aquell, com una agulla, no? Que sí. És per fer broquetes o el que sigui.
Faig servir un bastonet.
Per exemple, piques i si surt el tacte que tu notes de com entra l'agulla i surt l'agulla, no és un tacte directe de la mà, però és un tacte que irradia com una espècie, com a de vibració, anem a dir així, de lo que seria la broqueta, tu ho sabràs. És perquè ho saps. De la mateixa manera que saps que t'has de rentar les dents o has d'anar a fer un pipí. Ho saps. Vaja. Són coses que, pam, les saps, les fas perquè estan dins aquesta gastronomia arsiana que facis el que facis, estaran ben fetes. Perquè la pera te la pot menjar de l'arbre. Per tant, només li has fet una cocció. Què passarà? Que si les has cuit a poc, el primer any te duraran manco temps, perquè se conservaran manco, perquè tindran en si més aigua interna i no s'hauran engatat tant, per dir-ho d'alguna manera. I si les has cuit a massa, te quedaran flonges. Per tant, l'any que ve les tornes a fer manco, cuites o més cuites en funció de quan t'hagin quedat en guàrdia.
Això sí, sempre amb un quadern i amb un cronòmetre de vora per anar fent proves i pot ser d'aquí 15 anys aconseguim fer ses peres, ses poire au vent en el punt que toca.
Però t'he dit una cosa, és que ses peres mai no són iguals. Enguany han quedat més... No les agafes en el mateix moment, clar, en el mateix punt de maduració. Aquestes coses tenen un marge de coneixement de savoir-faire.
És que això també és molt arsià,
És
a dir, té aquest punt...
La gastronomia és arsiana, gent.
Sí, no? I té aquest punt de sorpresa.
Per situar-nos entre 10 i 20 minuts...
Depèn de sa pare, Margalida, no t'ho puc dir.
Però no t'ho tenir una hora perquè mos entenguem.
Jo de vegades les he tengudes una hora perquè ha resultat que eren unes pares conferències rebessudes boníssimes perquè les he volgudes comprar així per tenir-ne i a foc molt lento, molt lentament. Per què? Perquè si deies que no se colpengin amb elles, que no bulli allò, que es vi no surti per de fora, que no pateixin ses pares, no? Que facin una cocció lenta, continuada, que hi... Bloop, bloop, bloop. No, blablabla. Sí? Sí?
Com a l'àguila negra de na Maria Elena Bonet. Lentament, les ales bategant, no?
Que poètics.
Estam així avui cap vespre.
Estam arsianament poètics. Bé, ja tenim ses peres cuites, sí o no? Anem a pensar, d'acord, ara aquestes peres quedaran a viure dins es vi, però no dins olla. Llavors, si tens un parell de pots, els pots empotar... Jo que sé, potser t'hi caben, depèn del pot, una, tres, quatre, cinc peres per cada pot i ho tapes en el mateix brou que del vi. I tanques, d'acord? Hi ha gent que ho esterilitza, hi ha gent que ho fa en el forn, això en parlarem un dia, d'acord?
Per conservar. Confitura, no?
Exactament. Però el que a mi més m'agrada és tot allò que puc fer amb aquestes peres. No ara ni demà, sinó durant la resta de l'any. Atenció, vaig a dir-les així, amb bateria, ben com et sembla. I si una vos agrada molt, deis, ara, comença. Amanida de formatge en daus de peres al vi. Bona. Bé. Aquesta és bona. Carn torrada, qualsevol, el que hi hagi, amb peres tomba-tomba. Estan fetes primer el vi i després les tall, com si fossin a làmines, i les parts per la pella amb un poc de mantega i sucre. Boníssimes. Que després li pot posar unes herbetes. Pastís de peres, el vi, talment com si fos un pastit de poma. Tenies les pomes, que se posen crues i després se posen allà damunt la crema, doncs tu ho fas amb peres al vi. Senceres, peres al vi, senceres, amb un floc de nata. A qui li agrada molt. Que després vaig pensar, t'imagines fer la versió pastís de músic, que clar, ho fas amb moscatell, en lloc de bullir-les amb vi, les fas bullir amb moscatell, ja tens la fruita, i després les presentes amb un tall de formatge i un poquet de fruits secs, i tens un músic que és la pera. Després, un altre per mesclar-ho amb peix, peix blau, torrat, que ja és fort, en daus de pera al vi, saltades, i un pot de clovella de cítrics. Aquesta te l'has apuntada, eh? Molt bé. Següent, puré de pera, així com se fa, puré de poma per servir una carn d'un tall rodó, de pera al vi. Això, a la gent adulta, a una festa de Nadal, per exemple, combina superbé. Confitura de peres al vi. Primer fas les peres, després ho talles a daus i ho fas servir com una confitura. Aquesta que pens que aquesta la farà molta de gent a Ràdio Oients, perquè estic segura que broquetes de peres al vi amb formatge. Això és una meravella. Tu fas aquests bastonets, aquestes broquetes de fusta o del que sigui, que no fan un pam, que són un pam més curtetes, i ja tens allà posat un tros de pera al vi amb un tros de formatges que t'agradi. I fins i tot, si t'ha bé de gust, un raïmenes final. Wow. Això és un aperitiu molt boníssim. Xic. Oh, no?
I sense passar per la pella.
No, sense passar per la pella. Però bona idea. Si les vols passar per la pella, estàs fent broca... Bé, el formatge se fon. Llavors el formatge i li fas la pera, que seria un poc la pera tomba-tomba.
Un formatge d'aquí que no es fongui del tot, que tenir aquella cosa com aquella entona.
Ets arcià, eh?
Sí.
Tens una vena també de creació immediata.
Tenc un Earth Brain.
Earth Brain.
Ja, és així.
I la més comuna, o per jo bastant meravellosa, és quan fas un estofat de pilotes o de carn, en lloc de posar trossos de patata fregida de dins, que és com a guarnició allà que neden dins la salseta, fas talls de pera i ho fiques allà de dins. I clar, de cop menges un tros, pesques un tros de carn amb un tros de pera. Què us ha semblat?
Fantàstic.
És que no tinc paraules. Mira que ja no són de peres al vi, però ara m'ha vengut ganes de tastar-ne.
I en sa carn, el verd que combina molt bé perquè desembafa, i en sa peix també.
Té aquesta cosa com a que un poc atrevida, un poc àcida, té aquesta... A mi de nina no m'agradaven. De fet, tampoc no és una de ses coses...
Ses peres no t'agradaven?
Sí, ses peres m'encanten, però ses peres al vi les trobava fortotes, no? Tenen aquest punt àcid. Sí que m'agradava el suc quan està molt reduït, que el sucre se va concentrant i gairebé fer com un arrop, com un caramel, com una cosa deliciosa. Però ella, la pera, el vi, que feia aquesta primera capa com a de color i després, perquè a casa les feien el vi negre, de dins era una mica més blanquinosa, ja sabia jo que a lo millor tancaria un poc un ull, no? Perquè...
Un poc astringent.
Sí, un poc astringent. Però de cop, pens que ben combinades són una delícia.
I que en els restaurants bons... Tots en tenen de peres al vi.
Tots els restaurants són bons si està ben fet en socor. És bona. No és perquè costi més. Perquè potser menjar-se una hamburguesa un dia de menjar ràpid fet a mà és el millor del món.
Jo dic que és cas. Sí. Quan de bon, vull dir, a vegades de...
Jo el que estic tornant a veure és que moltíssima de gent està tornant a cuinar. Perquè és vera que hi ha hagut un boom, tu, allà on vas, en els súpers, grans superfícies, petites superfícies, ja hi pot trobar una infinitat de coses ja preparades o a punt de, no?, productes de quinta gamma, que només els has de fer un bull, o només els has de...
Ni això,
no? O ses amanides mateix, que estan súper de moda, que passes per súper i te compres una amanida jutjant un plàstic i obrint un altre per trempar-les, ja has dinat, no? Ja tenen... mil coses. Però és vera que en moments, he escoltat el programa d'avui que parlàveu de desvariats, no? Un variat és insubstituïble i està agafant moltíssima de força, no? Per exemple, i clar, serà difícil fer un variat empaquetat. S'entén? I és una cosa que està, en el meu criteri, arrelant i que ningú no voldrà deixar de fer. Pues lo que tu deies, uns callos, a mi no m'agraden, a qui li agradin, bé, però a qui li agradin, saber-los fer. I aquestes persones que ho sàpiguen fer seran eminències.
I tant.
Seran eminències.
I que duri.
I que duri, eh?
La per avui, eh? Aquesta secció.
Jo havia preparat música d'en Perales, eh?
Perdona, la tenim. Abans hem escoltat i quin és ell, i ara en Marga Cifra ens posarà un altre hit.
Home, és que no podia ser d'una altra manera.
Com és un velero llamado Libertad.
Y se marchó y a su barco le llamó Libertad.
Moltes gràcies, estimada.
A vosaltres.
I la setmana que ve.
I la setmana que ve.
Combinables en tot. Va, passa'm el guateque.
Y se marchó y a su barco le llamó Libertad.
El guateque musical.
Acabem el programa amb música i avui li agrada natiu el nostre guateque perquè el dedicaven en Jaume Sisa, Xisco.
Així és, perquè tal dia com avui, però de 1948, naixia el Poble Sec, Jaume Sisa, mestres, cantautor i una de les principals icones de la contracultura underground catalana i dels moviments artístics, bohemis i hippies de la Barcelona dels anys 70 i 80. I el 1975 va publicar Qualsevol nit pot sortir el sol, que donava títol a la cançó i en el disc. Una, diguem-ne, de les seves tonades més conegudes.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases del
I l'home dibuixat és el seu primer senzill del 1968, que ja mostrava el caràcter creatiu, surrealista i distintiu de Sisa. El tema parla de la idea d'un home fet de paper, sense carn ni ossos, una metàfora de qui se sent diferent o dibuixat.
Un tros de...
El 7è cel forma part de l'àlbum Qualsevol nit pot sortir el sol, una cançó molt valorada per la seva capacitat de crear imatges oníriques i atmosferes poètiques i és considerada, juntament amb El fill del mestre, com una de les peces que il·lustren la maduresa lírica de Sisa en aquell període.
Història certa del 7è cel, set paradisos màgics i encantats. Història certa dels set cels, set nius de pau, de glòria i de felicitat. Set nius de pau, de glòria i de felicitat. Set nius de pau, de glòria i de felicitat.
D'un disc del mateix nom de 1981, Nit de Sant Joan, és una cançó festiva de celebració tradicional en tots populars, que és un dels moments on Sisa juga en la cultura i les festes de Catalunya.
Les flames del foc, la nit tornen dia, si arribés l'amor,
que dolç que seria. La nit de Sant Joan és una frontissa a la porta de l'any. Tan grinyoladissa comença a tancar-se. Doneu-me xampany, que és la nit més curta i el dia més gran. Doneu-me xampany, doneu-me xampany, doneu-me xampany, doneu-me xampany.
Cisa és autor de la resamantització del terme galàctic per referir-se al contingut de la seva obra i a la d'altres autors coetanis i posteriors. Per això és popularment conegut també amb el sobrenom del cantautor galàctic. De fet, en Joan Miquel Oliver també ha actuat amb ell i també ha recollit aquest testimoni, aquest gallat, i com a mostra, el cabaret galàctic.
No tingueu por dels morts, que el tema els vius. Ho facim un de seca, llacs i rius. Apaga el foc sagrat, pluja.
I fins aquí, molt d'anys en Jaume Cisa, i hem escoltat un poquet la seva música. Celestí Oliver, moltes gràcies.
Fins demà.
Sí, Francisco Nadal, moltes gràcies.
Fins demà.
Toni Guisca, però, molt bé demà.
Molt bé demà.
Avui de fins demà, una ferrada.